Dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest dimarts sant són notícia, malauradament, els atemptats d'aquest matí a Brussel·les. Uns atemptats que responen a una violència cega que només provoca grans i nombrosos patiments i davant la qual només ens queda la fortalesa i el consol. L'esperança, en definitiva. Així ha reaccionat avui mateix el Papa Francesc davant una massacre, un crim pervers, ho hem de dir així, que ens ha colpit i ens fa reflexionar. És l'antítesi de la humanitat, ja que es mostra una perversió màxima fonamentada en la idea de creure que un individu o un grup de persones poden disposar de la vida dels altres, però amb l'afegit que el qui comet el crim trenca qualsevol voluntat de supervivència i, a sobre, té el fals convenciment que aquesta acció assassina, si l'autor perd la vida, el portarà directament a no sabem quin paradís. Terrible, es miri com es miri, aquest triple atemptat terrorista a la capital belga. És molt difícil la resposta a agressions com la d'avui a territori europeu. Els terroristes que pertanyen al Daesh o Estat Islàmic, segons la reivindicació que hem conegut aquesta mateixa tarda, volen estendre la por amenaçant aquells països que, segons ells, estan atacant les seves posicions a Síria, a l'Iraq o en altres països. Per cert, aquesta amenaça terrorista no té fronteres, com no les té tampoc la defensa de la vida. És oportú reflexionar avui sobre això, perquè ahir, a Bamako, a Mali, es va produir un terrible atemptat contra un hotel freqüentat per occidentals. Segurament molts de vosaltres, amics oients, o no ho sabíeu o vau comprovar que el seguiment informatiu aquí a Europa ahir, en les últimes hores, va ser mínim o gairebé nul sobre aquest crim a Mali. És lògic que avui parlem més de Brussel·les pel fet de ser Europa i perquè ens toca més de prop. Aquesta petita comparació, si m'ho permeteu, comparació informativa, igualment ens ha de fer pensar que la vida té el mateix valor. Avui tots ens solidaritzem amb Brussel·les i amb Bèlgica, amb Europa en general. I aquesta solidaritat ha de ser la màxima i la mateixa, siguin on siguin els crims o els atemptats terroristes. Obrim la taula del Mirador de l'actualitat, on parlarem, lògicament, d'aquests atemptats a Brussel·les. Ens acompanyen l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Joan Pallarès, també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut, com sempre. També és amb nosaltres el catedràtic d'anglès i secretari d'Organització d'UPyD a Catalunya, Carlos Silva. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I completem les presentacions saludant Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Senyor Florido, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, una primera valoració d'aquests atemptats de Brussel·les. Què en pensen?
Home, jo em pensava que el 23F, quan vaig veure la nit dels transistors, que seria, bueno, que potser la vida em passaria un parell de vegades, una cosa així, però realment ha anat passant molt sovint de que aquells dies del transistor, el dia que estàs enganxat pràcticament als mitjans de comunicació, el dia que portes els auriculars quan vas pel carrer, realment això cada vegada passa més sovint. El que passa és que aquest em dona la impressió de que és un punt difícil o un punt diferent. Fins ara els terroristes islàmics, doncs, bé, no havien mai, pràcticament, sí que havien, però en certa manera no havien actuat amb una contundència així en Bèlgica. En Bèlgica em recordava, en certa manera, aquells santuaris del país, del País Basc francès, dels santuaris aquells francesos, on realment allà doncs, eren les bases d'una altra organització, evidentment, afortunadament, ja avui sense armes. Doncs bé, em sona una mica que com s'ha fet aquí un salt en la detenció d'un dels terroristes fa pocs dies, això ha sigut una resposta i que ha sigut realment un salt quantitatiu i qualitatiu en quant al tractament que donaven aquesta gent en Bèlgica. Uh-huh. Aquesta és la impressió així en general que recullo i, a més, és curiós perquè no surt precisament d'un país on hagi maltratat a la immigració, no els hagi donat oportunitats, sinó que realment surt d'una gent reputada que, en lloc d'haver estat reprimida, ha estat, en certa manera, ha tingut tot l'accés i oportunitats, entre cometes, que han tingut en altres
En altres llocs, en altres països. Hem de dir que el 23F va ser molt diferent.
Sí, molt diferent.
Els qui l'han viscut...
Ho dèiem al sentit del dia aquell que tothom estem pendents. Vull dir,
sí. L'entenc.
Les rodes de premsa del senyor ministre de l'Interior o del senyor conseller de l'Interior no les acostumo a sentir i realment avui he estat enganxat amb elles.
Bé, dues valoracions. Més breument per començar, si pot ser, senyor Silva.
Bueno, en primer lloc, l'horror i la solidaritat sense cap embús i sense cap matís. Vull dir, jo penso que és important en aquest moment. A mi sempre, quan passen aquestes coses, que com deia el company, cada vegada són més freqüents, coses que sempre havíem vist com una cosa excepcional i que no ens passaria mai ser testimonis d'aquests fets, són més habituals. A mi sempre és una cosa que el que em fa bastant... fa ràbia o no puc comprendre és de vegades reaccions que intenten justificar o comprendre o donar arguments que en aquest moment penso que estan absolutament fora de lloc. Aquest matí mateix sentia el líder, penso que era el líder de Podemos, parlar de la culpa del tràfic d'armes i després algun Twitter també de la misma òrbita parlant del tema de la guerra d'Iraq i tot això. Es poden fer moltes valoracions, parlarem després, suposo, de la reacció, de què hem de fer, però en aquest moment jo penso que tot això està absolutament fora de lloc.
El senyor Florido.
És un autèntic drama. El que passa que, com s'està apuntant per aquí, les reaccions jo crec que no són bones. I no són bones perquè estem apel·lant a qüestions que no són ben bé les arrels del que està passant. El motor que provoca tots aquests atemptats, avui a Bèlgica, però ja en portem uns quants des del 2004 a Europa, té una base ideològica. I no es tracta tant de que el Daesh o l'ISIS, l'Estat Islàmic, miri i atenti a Bèlgica perquè creu que els belgues han fet unes polítiques millors o pitjors per la població musulmana. No, no. Aquí ells no fan aquest anàlisi. Ells ataquen a Brussel·les perquè és el cor d'Europa, com els altres atemptats que han fet a Europa. De fet, per la planificació del mateix atemptat, no pot ser resposta a una detenció que ja estava amortitzada des de per seva. No es fa una cosa com la que ha passat avui, com una mena de rampell, perquè han detingut un element de la seva organització.
Recordem que divendres era detingut Salah Abdeslam, un dels principals sospitosos.
Això és més dens i les raons són més profundes.
Potser ho ha precipitat, si un cas, però això suposo que era un tema que estava ja preparat.
S'ha dit que tenia previst participar en els atemptats d'avui Salah Abdeslam.
Segur que estava preparat, i és dir que evidentment això no s'improvisa, però hi ha una cosa molt clara. Aviam, el problema... Ve d'on ve, és a dir, ve de l'Estat Islàmic. Però realment Bèlgica fins ara ha sigut una mica, entre cometes, un santuari per ells.
Bueno, bé, ha tingut la funció aquesta que deies, està clar, però des dels atemptats de París va quedar clar que havia estat el lloc on s'havia preparat tot.
Bé, tenim comunicació en directe amb el representant vocal musulmà del grup de treball estable de religions, una plataforma que des de l'any 2004 treballa a Catalunya, concretament en el territori de l'arxidiòcesi de Barcelona, pel diàleg interreligiós, encara que va néixer d'iniciativa catòlica, però és d'iniciativa, de fet, interreligiosa, aquest grup de treball estable de religions, el GETER. Ens escolta Mohamed Halgul, és musulmà i la seva visió ens agradarà molt avui en directe a Ràdio Estel. Senyor Mohamed Halgul, bona nit, bona tarda.
Bona tarda i bona nit a tothom.
Suposo que no li pregunto com està, perquè estarà com tots nosaltres.
Sí, senyor, un sentiment d'impotència total, també de condemna i d'insistència de compartir la tristesa també amb totes les famílies de les víctimes i amb tota la nació belga i amb Europa en general i amb tothom que es senti afectat per aquest acte de barbàrie, no? L'altra cosa queda de que això no... El que volen els terroristes, com hem dit i insistim sempre, és que ens aturem a pensar què hem de fer, no? Però el que nosaltres no hem d'aturar-nos, sinó continuar amb el dia a dia, continuar amb la nostra insistència i la condemna rotunda i al mateix temps continuar amb el treball que ens toca tots de fer aquesta pinya de també de demostrar amb el conjunt de la societat que estem tots preparats i anímicament per lluitar en contra d'aquestes barbàries humanes de terrorisme, i el que volen és expandir aquest terror, per això es diu acte terrorista, no?
Els musulmans, molts dels quals són també víctimes del Daesh, d'Estat Islàmic, en molts països del món, especialment al Pròxim Orient, què poden fer en aquesta lluita pacífica contra el terrorisme? Tots mirem amb afecte els musulmans de pau, que són la immensa majoria, perquè malauradament els terroristes utilitzen també el nom de l'Islam. Llavors, quina pedagogia, quina feina hem de fer també amb el llenguatge i amb els fets, senyor Mohamed Halul?
Jo crec que sí, que de, com he dit abans, no ens hem d'adorar, hem de seguir amb les nostres feines, amb el nostre compromís social, amb el nostre compromís, abans de tot religiós, de demostrar amb actes, tant de fe com d'espiritualitat, com d'acció diària, de que la religió no té res a veure amb un comportament d'uns bàrbars, a part d'això, que són una banda de pirates de terres desertes i de terres on hi ha molt de caos, i, clar, que fan utilització malívola d'una noble, com totes les altres religions, que és l'Islam. I això no seria amb paraules, sinó que ha de ser amb el dia a dia. I els primers afectats, com hem vist tota aquesta setmana passada, pues, durant tota la setmana han hagut atemptats a Turquia, per exemple.
Sí, efectivament.
A Costa de Marfil han hagut atemptats en molts països del món que són, si són de majories musulmanes o no musulmanes. I llavors això ha transcredit tota la dignitat humana, no?, en aquest sentit, i no deixa de ser actes que no tenen res davant la religió. És el que volem, que es demostri amb tots els actes de solidaritat i amb els actes inclús de treball en diferents grups, siguin de diàleg interreligiós, siguin de societat civil o siguin dintre de països de majories musulmanes, amb el dia a dia i amb la lluita en contra d'aquestes malívoles intencions que volen demostrar que l'Islam és una religió com la volen descriure, com la volen utilitzar aquests energúmens o aquestes persones que no tenen res a veure amb la fe ni amb l'espiritualitat religiosa de l'Islam.
A l'estudi de Ràdio Estel tenim Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, també l'historiador Joan Pallarès i el catedràtic d'anglès Carlos Silva. Encara una pregunta més a Mohamed Halul. Ha parlat vostè de lluita. Potser lluita és la millor manera de traduir la famosa paraula jihad de l'Alcorà, que de vegades molts, fins i tot gent de bona fe, es pregunten, però clar, aquesta paraula jihad s'identifica amb la Guerra Santa.
Normalment, sí, és el que volen fer entendre als terroristes, el que volen, els que han primer cautiven els homes i dones de terres on hi ha aquesta anarquia total, i el que fan és cobren unes prestacions per liberar gent o per assassinar, que són a part d'això, i el que fan és són lladres també de petroli, d'armes, de diners, de monuments, i tot això, pues, no té més explicació que la de que nosaltres la nostra feina queda per demostrar amb actes de que els valors de l'Islam són més sants i més no només de la jihad personal diària que hauríem de fer amb l'espiritualitat, amb el sacrifici, amb el nostre dijuni, amb el nostre comportament, amb la nostra solidaritat amb els altres, amb la nostra protecció dels més febles i amb el nostre de rebre els més dèbils, no? No només això, són les grans jihads o els grans sacrificis que té la religió musulmana, i el que fan aquests inarguments no té res a veure amb la essència total, perquè clar, el primer que fan és assassinen primer els més pròxims, que són els mateixos musulmans, mm-hmm. més raó tindrem per lluitar en contra de tot lo que tots aquests actes que volen ells demostrar de que pertanyen, lo que sí que han agafat de pressa a aquesta religió, i el que fem els musulmans és lluitar per rescatar el més noble i el més valuós d'aquesta religió, que són els seus valors, les seves essències i la seva espiritualitat i el seu sacrifici, que al cap i a la fi és aquesta jihad primer de la nafs, que és de l'ànima nostra, per salvar-la, no per lluitar en contra dels altres, sinó al contrari, és demostrar amb tot el que tenim de que aquesta religió val la pena per tenir-la com a model i com a fe i com a espiritualitat.
Ens ha fet pensar el testimoni de Mohamed Halhul, representant musulmà al Jeter, el grup de treball estable de religions de Barcelona, en els sacrificis que també els cristians promovem ara per Setmana Santa. Sacrificis que precisament no tenen sentit en ells mateixos, sinó per ajudar els febles i els pobres. En això ens assemblem, els musulmans i els cristians.
Correcte, sí, ho compartim. Tant els dijunis com l'espiritualitat la compartim tots. I les nostres religions estan fetes per aquests moments d'espiritualitat interna com de sacrifici, de jihad interna, com també d'aquest sacrifici que podríem fer i mostrar amb actes cap als altres. No?
Potser el repte, senyor Mohamed Halhul, és el canvi dels cors d'aquests terroristes, com ens diu el Papa Francesc i com que segur que diuen vostès, els musulmans de pau, que són la immensa majoria, com dèiem.
Yeah. Sí, gràcies a Déu, que som una majoria.
Perquè, sí, no. El que passa és que les minories de vegades poden fer molt de mal.
Sí, bueno,
i són nombroses, també.
Més, a vegades, bueno, el que fa més barbàries es nota, perquè, clar, perquè afecta i xoca a les ànimes més sensibles i a les ànimes més resignades, o també les ànimes que intenten fer el bé. Són les que s'afecten primer per aquests actes que no tenen res a veure amb la religió.
Senyor Florido, senyor Silva, senyor Pallarès, volen fer alguna pregunta directa? En tot cas, algun comentari sobre el que acabem de sentir abans d'acomiadar el senyor Mohamed Halhul, que ens ha atès amablement en directe.
Sí, només remarcar, com he dit abans, no?, que he parlat d'ideologia i no de religió precisament per això, perquè
sí,
cal distingir entre l'islam i l'islamisme, i, de fet, cal aïllar aquests elements que fan servir a una religió com l'islam, per pervertir-la i atacar allà on primer té més presència, que són els països musulmans, que són les primeres víctimes de l'islamisme, sí. I amb això els europeus hem d'ajudar. No ens podem desentendre com ara estem veient, que no acabem de fer el que ens toca en tants altres temes.
Per exemple, els refugiats, efectivament, tots estem pensant. Moltes gràcies, senyor Mohamed Halhul. Ens unim tots, els musulmans
correcte,
del món,
tots,
i els belgues especialment avui,
sí, correcte, sí, sí.
Com els de Mali, que van patir ahir l'atemptat contra correcte. Un hotel, no ens oblidem que la vida val igual a tot arreu.
Totes les terres pateixen, sí, senyor. Sí.
Gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat senyor Mohamed Halhul. Una abraçada molt forta. No sé si el Jeter té previst emetre algun comunicat, com va fer...
Sí, s'està elaborant i es presenta tant a la premsa com a les delegacions belgues aquí al país i inclús a la Comissió Europea. I també demà pues, estem convidats per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament per fer un moment de silenci a la plaça Sant Jaume cap a la una del migdia.
Cap a la una del migdia.
I tot estarem. Segurament és un moment important per estar més units i més junts per demostrar que la nostra lluita en contra d'aquesta xacra no s'aturarà.
Doncs gràcies. Demà a la una del migdia ja ens ho ha avançat Mohamed Halhul, minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, com també a molts llocs de Catalunya i d'arreu d'Europa, i esperarem el comunicat que imaginem en quina línia pot anar, però el comunicat del grup de treball estable de religions. Que vagi bé. Una abraçada, senyor Mohamed Halhul.
Gràcies, Ignasi.
Adéu-siau. Seguim en conversa amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, amb el catedràtic d'anglès Carlos Silva i amb l'historiador Joan Pallarès, a partir del que hem escoltat de representant musulmà del Jeter. És impressionant aquest testimoni perquè ens fa pensar, no?, en la feina que tenen els mateixos musulmans també tots, però els musulmans particularment molt, de convèncer els terroristes sobre un canvi d'actitud. Difícil, però és aquesta la missió.
És fonamental.
Bueno, en relació al que havia comentat el senyor Hal-Hul, jo estic d'acord en un aspecte i no tant d'acord en un altre. Per suposat que l'aspecte religiós i espiritual, que en sentit positiu, que comparten les dues religions més importants del món, és absolutament positiu i no hi ha res a discutir aquí, però estic d'acord en que és molt important per mesurar la reacció i per veure com reaccionar fins a aquest fenomen el comprendre la seva natura. I com deia el senyor Hal-Hul, la finalitat d'aquests actes no és la de tancar l'aeroport de Brussel·les ni de matar molta o poca gent, sinó la de sembrar el terror i condicionar les nostres vides. Totalment d'acord. El que no estic tan d'acord és que ha repetit un parell de vegades el tema de que recluten a aquesta gent als deserts i als llocs on domina el caos. I una cosa que tenen en comú tots els atemptats que han passat a Europa és que són, diguem-ne, moltes vegades ja segona generació de gent nascuda i que ha viscut...
Europeus
nascuts aquí i que han viscut unes polítiques que jo penso que han estat d'integració i positives a tots els països europeus de la Unió Europea. Llavors és un fenomen molt més complex, moltes vegades psicològic, vull dir, d'anàlisi d'aquesta personalitat, d'aquesta gent, que no s'explica amb la geopolítica exactament. Llavors això s'ha de tenir en compte també a l'hora de valorar això.
I analitzar, evidentment, tot tenim molt clar que els culpables dels atemptats són els terroristes, analitzar el que hem fet des d'Occident en anys passats amb les armes, això també
és veritat. En aquest sentit, penso que una altra diferència important entre... per suposat, totes les vides són igual de respectables i és igual de lamentable, però jo penso que hi ha unes diferències en el tipus d'atemptats i que tenen en comú els atemptats que es fan a Europa que no tenen els atemptats que es fan a d'altres països, que és el tema dels atemptats en cadena. Vull dir, tots els atemptats, els grans atemptats que han tingut lloc a Europa han estat una sèrie d'atemptats organitzats, els que van a l'estació de Totxa, al metro i autobusos de Londres, els de París, els de Brussel·les... Vull dir que la finalitat claríssima és la d'un missatge de por a la població i, diguem-ne, a Europa en general. Vull dir, els atemptats a Egipte, el de Sinai, que deies, a l'altre, de Boko Haram, sempre són atemptats puntuals en un hotel, en un bazar, en un carrer a Estambul.
Sí, que es veu més clar que tenen un final. I, en canvi, aquests en cadena sembla que una explosió o una altra, com si no tingués final, no?
Sí, jo penso que el missatge és molt clar. Vull dir, podem colpejar sense límit, quan vulguem, i estendre el terror a la ciutat en qüestió de minuts.
Sí, perdó, senyor Florido. Sí, però
el terror no és en si mateix l'objectiu, ni tan sols matar. És a dir, l'objectiu és ideològic i té un...
Creure's que es poden apropiar d'Europa, els islamistes.
Tenen un objectiu molt clar en aquest sentit. I, de fet, cal insistir molt que es tracta d'una ideologia totalitària i que, per tant, no ens hem de fixar de si qui finalment executa un atemptat és una persona que surt d'una balandier de la Serradi o una persona que s'ha tret una llicenciatura i s'ha pogut treure un carnet de pilot d'avió. Estem veient que no té res a veure amb classe social, ni amb pobresa, ni amb qüestions d'opressió, que moltes vegades intentem donar una resposta molt, molt senzilla a una qüestió molt més complexa. És una ideologia i que com a tal s'ha de combatre, com s'han combatut les ideologies totalitàries a Europa.
Sí, però quan es diu això, el que s'està fent és establint ja, diguem-ne, la cadena, no?, per justificar en el sentit de que són gent pobra, de països caòtics, que han estat reclutats...
No, si fos tan senzill...
Vull dir, això sí que és una visió...
Sí, és molt reduccionista i, de fet, hi hauria una majoria de països pobres
que no tenen
cap problema d'aquest. I, de fet, encara podríem córrer el perill d'estigmatitzar la pobresa i dir que la pobresa genera monstres, assassins, i això no és així.
Senyor Pallarès.
Bé, suposo que és un problema de l'Europa de l'Oest, no? Però, vaja, els de l'Europa de l'Est no el tenen, aquest problema. S'ho miren d'una altra manera. Bé, ells potser és que han patit lo de la guerra de Txetxènia i aquestes cosetes, i estan ja una mica més bregats amb aquestes qüestions, no? Per una altra banda, aquí a Catalunya tenim una frase, no?, que a més, vull dir, ara fa gràcia d'aplicar-la, no?, que quan un mal és molt gran i el tenim de tallada radicalment, li diem que apliquem una cura de moro. En aquest cas, jo és que em pregunto què fan pol·lulant per Europa milers, diguem centenars, però vull dir, més d'un miler segur, de gent que ha anat a lluitar amb aquest estat islàmic i que després han tornat cap aquí i ara pues, estan pues, aquestes banlies o no les banlies o estan anant pel carrer tranquil·lament. Aviam, hi ha una sèrie de lleis, la majoria de països pues, impedeixen als seus ciutadans allistar-se amb exèrcits estrangers. Doncs bé, jo crec que en aquest cas estem aplicant unes mesures, ja sé que són molt radicals i que realment no són populars i que tot el món és bueno.
Vostè però, creu que s'hauria de fer més feina d'identificar
jo crec persones. Que s'hauria de fer més feina en tindre controlat tota una sèrie de població que, a més, sempre, esclar, quan cada vegada que detenen algú, cada d'això, ja comprenc que les notes policials, és a dir, totes són els terroristes, tots són més o menys, tenen un perfil igual perquè els hi convé, no? Però bé, hi ha coses que no es poden amagar. I tots estem parlant d'un perfil molt determinat. A més, han tingut una formació militar, han tingut... Doncs, per tant, comencem a tallar per aquí, és a dir, comencem a previndre una mica per aquí. Evidentment, això és la xocolata del lloro, eh? Vull dir que és mínim el que es pot fer. No abogo per mesures repressives. És a dir, la cosa és molt més llarga i molt difícil d'aturar. Però comencem per aquí.
Però, bueno, però el que estaven comentant és precisament el que ells volen és atacar els nostres principis. Llavors, a Europa, prendre mesures, vull dir, per determinats sectors de la societat o de determinats perfils de persones, és precisament acabar amb els principis que constituïen l'essència d'Europa. En aquest sentit, seria el triomf
seria
final.
Seria el seu triomf perquè ataquen la llibertat.
Sí que és veritat que el tema de la informació és essencial.
Llavors, quan tornis de lluitar de l'exèrcit d'aquest delicis aquest,
sí.
Què et donem, el carnet d'atur?
Això
quan,
sí.
No, quan, per exemple, quan dius, mira, és que ja estàs lluitant allà, li donem el carnet d'atur? Sí, home, no ens passem, tampoc.
Però l'exemple que... Clar, però, bueno, volia dir que l'exemple que posaves precisament la diferència entre els països de l'est, com Rússia, o els països, diguem-ne, de la Unió Europea, doncs és precisament una diferència de qualitat democràtica i de qualitat de principis de defensa d'aquests drets individuals. Llavors, jo penso que no pot ser un objectiu assemblar-nos als països de l'est. No?
La Unió Europea, a més, s'ha ampliat cap a l'est.
Hi ha mesures que són discutibles, no?, i que fan molt mal. Realment, a la vista, per exemple, el mur, ara que tenim un representant d'amistat hispano-israeliana, doncs bé, la vista del mur aquell, a mi realment ofèn a la vista, no? Però realment quan penses, bueno, i quanta sang estalvia això? Doncs penses, home, doncs mira, escolta, potser que posem barreres a algun cantó.
El que passa és que les barreres no són el més desitjable.
No.
M'ha entrat en un terreny molt complicat,
però,
els vegades, entenc, eh?
Però... Escolta, a mi no m'agrada que la policia vagi amb armilla antibales. Però bé, mentre hi hagi atracadors que porten pistola, jo crec que l'haurien de portar tots els policies.
Sí. És una mesura que estalvien milers de vides de no poder anar a prendre un cafè perquè podies rebre un atemptat...
Això al mur d'Israel, concretament,
sí,
no?
A que no n'hi hagi cap, entenc que és molt trist. No hi era, es va fer per evitar que hi haguessin assassinats, per tant...
Si ha funcionat.
Si no hi haguessin assassinats, no seria necessari. Jo crec que aquí els sistemes d'informació europeus han badat molt. Ara sí que s'intenta reaccionar, però durant molt de temps s'interceptaven converses telefòniques en àrab i no hi havia traductors, tan senzill com això. De fet, ara podem fixar-nos en això que tu deies, estan arribant a Europa veterans de guerra que estan aprofitant la onada migratòria de migrants que fugen de la guerra per infiltrar-se a Europa. No ho podrem evitar, no passa res, però aquesta és una preocupació que hem de tenir, però és que prèviament en això hem deixat tranquil·lament que en zones que amb oratoris que es feia una prèdica salafista es pogués fer lliurement. Quan no es pot fer lliurement una concentració d'ideologia nazi. D'acord? En canvi, quan es predica fer mal, és que ni ho sabem, perquè no tenim els elements suficients com per poder captar-ho i reaccionar i prendre mesures al respecte.
I que quedi clar que perseguir això és perseguir una apologia de la violència, no perseguir una religió.
No,
la principal víctima és el propi islam. I, per tant, aquí es tracta... El que passa que com que es fa una confusió moltes vegades, sembla que ens faci com una mica de... No, ens preocupi parlar-ne, i no, el que fem, si no en parlem, és que en parlin els elements més radicals reaccionaris, i aleshores és pitjor encara.
Senyor Florido, vostè ha parlat del mur d'Israel, i el senyor Pallarès també, i de beneficis que hagi pogut tenir, però deixi'm dir que també n'ha tingut molts de perjudicis i també ha fet molt de mal a molta gent.
Perquè el terrorisme...
Ells cristians que no poden passar d'un lloc a l'altre, que tenen aquests problemes.
Home, sí que poden passar. Sí que
o que
poden
tenen
passar.
Dificultats, vaja.
És clar, però és com les dificultats que tindrem ara a l'aeroport per poder volar. És a dir, les dificultats apareixen perquè hi ha gent que mata. Per tant, no posem l'element defensiu o que intenta evitar les morts com a origen de res. És una conseqüència.
No, jo per la meva feina, jo sempre portava una baixeta petita a la butxaca, no? I la vaig portar fins al 2004, i quan els atemptats de l'11M, que es va acabar. Llavors, ja els controls de l'aeroport, no vaig poder portar més, me la vaig deixar, i vaig dir, bueno, pues mira, llavors vaig utilitzar un cúter a la feina, i punto. Per aquella navajeta que em anava tan bé per tallar els precintos, pues bé, aquí m'han guardat la llibertat, escolta, vull dir, jo no portava la navaja per matar ningú, no? Era una cosa que tenia dos dits, vull dir que no... Bé, pues escolti, més dir que jo tinc el perjudici és meu.
La seguretat té això, no?, que a vegades paguem justos per pecadors.
Està clar que haurem de renunciar a algun petit detall, com la vegeta.
Sí, però igual...
És un petit detall, però vaja.
No hem de pensar en grans solucions repressives, perquè s'ha acabat a meta amb infiltrant-se dins de l'organització. O com en els anys 70, les brigades vermelles també es van infiltrar, i per això requereix una tasca molt important i durant molt de temps. No cal grans mesures que ens acabin amb la llibertat. Ara, sí que és veritat que igual no es pot entrar una navalla o un cúter a l'aeroport, això...
No, hem d'acceptar... Abans no passava res, i després aquell dia un dia m'ha dit, escolti, això no pot pujar. Caram, esclar, i va, sí,
hem d'acceptar que la seguretat absoluta és impossible. Sempre hi haurà, sí, és absolutament impossible. Però s'han dit moltes coses, ha dit el Toni, que es poden millorar, i que és cert, i estava pensant que això ens porta a un tema que en altres contextes sempre surt, que és el tema de la falta de capacitat d'Europa per reaccionar, per prendre polítiques. Era una cosa sorprenent el que parlaven abans, que Brussel·les, a poques hores de distància de París, fos el santuari on, en un espai Schengen, on es poden moure tothom amb absoluta llibertat, sense fronteres, estiguessin preparant-se totes aquestes operacions terroristes. Això no pot ser.
Bé, senyors, el temps és implacable. Recapitulant breument l'última hora sobre els atemptats de Brussel·les, hem de dir que a Amsterdam la policia holandesa ha detingut 3 persones a l'estació central de la capital holandesa. Durant aquestes detencions s'han llançat trets a l'aire, segons han informat els agents. No se sap si aquestes detencions tenen relació amb aquests atemptats de Brussel·les. També el rei Felip de Bèlgica ha promès respondre junts amb fermesa, calma i dignitat a aquests atemptats. Missatge a la nació. Mentrestant, doncs, hem de dir que la policia belga ha trobat en les últimes hores un altre artefacte explosiu que podria ser el d'una hipotètica tercera explosió a l'aeroport de Brussel·les aquest matí, que no ha arribat a esclatar, i ha difós la imatge de les càmeres de seguretat amb els 3 sospitosos amb carros, que segurament alguns oients ja hauran pogut veure per internet o per altres mitjans amb imatge. Es veuen 2 amb guants i un altre que no en porta. A més, els 2 que van vestit de fosc, doncs, fins i tot tenen certa semblança, com si anessin uniformats gairebé, pel que es veu en la imatge, que és de poca qualitat.
No, i això a mi em porta a l'estranyesa, no?, d'una cosa que és absolutament incomprensible, no?, aquestes 2 persones amb el carro, tranquil·lament,
sí, sí,
caminant cap a la mort.
Com 3 viatgers, sí, sí.
És absolutament...
Sí, sí, és terrible.
Una cosa aliena.
I normalment el terrorisme té aquest mitjà, no?, de fer infiltrar la gent com si fossin uns viatgers normals, sí, que tu els veus i no sospites, clar.
Ara no està de moda, quan en temps la Guerra Freda li deien el rentat de cervell, però ara ja no està de moda aquesta paraula, ja no ho diu ningú, però realment el rentat de cervell i com són ensinistrats cap al fanatisme, això és...
És terrible, ens preguntem i ens continuem preguntant què hi poden veure, no?, en aquesta promesa d'allistar-se en aquest grup terrorista. Alguna cosa més, senyor Ferrer?
La violència sempre ha causat fascinació amb grups humans. No és el primer cop, ni malauradament serà l'últim.
Bé, doncs, amb la nostra consternació, lògicament, consternació que compartim tots pels atemptats de Brussel·les, fem nostra la protesta que es visualitzarà demà als nostres carrers en minuts de silenci, però també aquella que a través de la paraula, de la pau, vaja, de la convivència interreligiosa, social, plural, intenti fer, com ens ha dit moltes vegades el Papa Francesc, canviar els cors d'aquestes persones i, si no, doncs, almenys d'alguna manera, el més pacífica possible, d'aturar-los. No hi ha més remei que pensar en això. Senyors, gràcies per la seva participació. Joan Pallarès, Toni Florido i Carlos Silva. Fins una altra. Bona Pasqua. Que vagi bé la Setmana Santa i la Pasqua.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua. Són les 8 del vespre. Ara, amb tots vosaltres, paraules d'amor.